un minut per sobre de 3 quarts de 12 del matí i a aquesta hora l'esport local agafa protagonisme. El Sant Cugat a fons, Dani Aguilar, redactor d'esports d'aquesta casa, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Obrim amb notícia d'última hora, diríem, sortida del forn.
I rellevant, notícia molt rellevant la que ens acaba d'arribar. Sant Cugat acollirà a l'abril la primera Copa d'Europa de Bòquia de la història. És un campionat que serà classificatori per als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro de 2016, un torneig organitzat per la Federació Esportiva Catalana de Paralímpics Cerebrals amb el suport de l'Ajuntament i que plegarà uns 150 esportistes, com diem i remarquem, d'arreu del continent. Per tant, cita continental oficial i, com diem, classificatori per una cita tan important, per un esdeveniment tan important com ho són uns Jocs Paralímpics. Recordem l'experiència que ja té la ciutat amb la celebració, amb l'organització de tornejos d'aquest perfil. Recordem, fa dos estius, aquest no l'anterior, l'any passat, Sant Cugat ja va acollir amb èxit una cita esportiva doncs del calibre, del nivell de la Copa Internacional de la ICAP, de la Copa Internacional per a Futbolistes amb Paràlisi Cerebral, de Futbol 7. Doncs la ciutat continua apostant per ser l'epicentre d'esdeveniments esportius d'aquest marcat caràcter social i per tant, com diem, el 2015, l'any que ve, doncs que serà la seu de la Copa d'Europa de Bòquia. Evidentment, una informació que ens acaba tot just d'arribar. Ara s'haurà de començar a valorar quins seran els equipaments que acolliran a les competicions, quina serà la infraestructura, quina serà la logística que es muntarà a partir d'ara. Molta feina per fer, però en qualsevol cas, evidentment, molt il·lusionant aquesta Copa Europea, insistim, la primera de la història.
Doncs una bona notícia, de l'1 al 4 d'abril del 2015 i classificatori, recordem, pels Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro l'any 2016. La bòquia, un esport, per cert, que és en el món de l'esport adaptat un clàssic, un referent, però potser algú no acaba de saber què és. El que és més semblant és la petanca, sempre hem insistit.
Sí senyor, quatre pinzellades, és un esport bastant semblant a la petanca, com molt bé has dit, encara que es diferencia en el material, en les dimensions del camp i evidentment en algunes normes del joc adaptades als jugadors que hi participen. Es pot practicar en parelles, en equips o també individualment. I també recordar que és un esport sobretot que possibilita la participació de jugadors amb alt grau de discapacitat física, fet que també el fa doncs de molta repercussió i molt popular, i de fet un esport que possibilita que un ampli ventall de jugadors hi participin.
Doncs una gran notícia, poc més de 10 minuts, som-hi amb el repàs del que ha estat el cap de setmana esportiu, marcat per una cita com era el torneig internacional de vòlei Ciutat de Sant Cugat. Va anar bé, com sempre, i aquest cop em sembla que l'equip italià favorit va veure com un altre italià li esgarrapava alguna categoria.
Exacte, no? Sí? Una altra categoria, sí senyor, ho has dit. Qui li esgarrapava el seu torneig, la seva categoria, estem parlant evidentment de l'Anderlini juvenil, era l'equip local,
aquest.
Club Voleibol Sant Cugat, que es van dur tant la categoria juvenil com la categoria cadet, insistim, en contra de tots els pronòstics, tenint en compte que el juvenil de l'Anderlini es presentava com un dels equips, un dels conjunts, segons l'organització, de més poder a nivell de formació a nivell continental, i en categoria infantil va ser el Tor Sapienza de Roma, aquell que es va endur al torneig després de superar el Club Voleibol Torrejón de Madrid. Resultats, més enllà dels resultats, el que és evident és que de nou aquesta 11a edició del torneig internacional Ciutat de Sant Cugat va col·locar Sant Cugat com el centre neuràlgic del voleibol formatiu continental una vegada més, va omplir tant el pavelló de voleibol de Vall d'Oreix, de Sant Cugat a Vall d'Oreix, com els pavellons de la Rambla del Celler durant el cap de setmana. Per tant, de nou ens felicitem tots plegats pel que suposa un esdeveniment d'aquest perfil, també tal com comenta el president del Club Voleibol Sant Cugat, Miquel Martínez.
Hem bellugat molta gent i cada any en belluguem més, i jo crec que això al final també és el valor, no?, que porta el torneig, el volei del nostre club i jo crec que la ciutat, perquè al final l'espectacle que hi ha hagut aquests dies ha estat molt bé i estem molt contents, la veritat.
Aquest era el president del vòlei, Miquel Martínez, sí. Que per cert ahir a l'Esport en Marxa no descartava demanant un futur tornar a jugar als pavellons del centre. Aquests no estan col·lapsats?
debat endèmic, jo crec, debat que a més ara s'amplia amb un nou ingredient, com ho és el pavelló de la Guinardera, que com es va anunciar la setmana passada, a partir del 2015 se'n començarà la construcció.
Per la 2015-16 no el tindrem.
Exacte.
Molt difícil.
Molt complicat, perquè si ara no vaig errat serà el setembre del 2015 quan es comenci la construcció d'aquest pavelló. A partir de llavors, evidentment, s'afegirà un nou ingredient a tota aquesta cosa, a tota aquesta problemàtica, beneïda problemàtica que genera la quantitat d'equips que hi ha a Sant Cugat i que fa que sigui complicat encabir-los a tots amb les instal·lacions de les quals la ciutat disposa. Però en qualsevol cas veurem com s'acaba configurant tot. També recordem les disputes, per dir-ho d'alguna forma, que hi ha entre Unió Esportiva Sant Cugat i Cubàsquet Sant Cugat respecte a l'ús del PAFU de la Rambla del Celler. Veurem com s'acaba gestionant tot. Tant de bo tot sigui perquè hi hagi molt esport a la ciutat.
Deixem el vòlei. Què més ha centrat l'actualitat esportiva del cap de setmana?
L'handbol Sant Cugat, Sergi, que va debutar, ho va fer dissabte i malauradament ho va fer en derrota. Recordem el retorn de l'handbol Sant Cugat a primera estatal, a la categoria de bronze de l'handbol espanyol. Va caure contra el Sarrià de Ter 26-23, pista molt i molt complicada, pista on el públic apreta de valent, pista d'un dels candidats a com a mínim mantenir-se tranquils a la categoria. Recent incorporat a la categoria és a l'handbol Sant Cugat. En la vessant ofensiva, Marc Jordan segueix protagonista després de les grans fases i la gran temporada que va disputar l'any passat. Segueix protagonista, va marcar fins a 11 gols i al final el partit es va decidir pràcticament en un cara o creu, on el Sarrià de Ter, el rival de l'handbol Sant Cugat, es va acabar enduent el gat a l'aigua i va acabar guanyant en aquesta primera jornada del grup B de primera estatal. Diria. Justament el tècnic Sant Cugatenc.
L'escoltem.
Joan Sancho, escoltem-lo.
Jo estic content i a part d'això que diem. El primer partit, no només el primer partit, sinó el primer partit nostre, el primer nacional, en un camp molt, molt complicat, amb molta pressió del públic, i bueno, els jugadors han entrat i han donat la cara fins al final. A partir d'aquí, tota la possibilitat és la millora. I per tant, jo estic content i penso que a poc a poc anirem agafant la forma, anirem agafant la categoria.
I és que arribaven un pèl justos de forma, ja ho comentava el tècnic Joan Sancho la prèvia, en aquest partit, una categoria molt exigent, molt dura. Aquest cap de setmana arriba a Sant Cugat la primera estatal d'handbol, però no arriba al PAF 3 de la Rambla del Celler. Seguim amb el tema dels pavellons.
Si on
no,
segons haurà de jugar?
Confirmat el president del club, David Bonaccini, jugaran al PAF 2 de la Rambla del Celler.
Jugaran com a visitants, també, com ho va fer la UESC aquest cap de setmana.
Això deia el seu entrenador, Marc Guillem. La recepta no li va sortir malament a Marc Guillem, però
i de l'espectador tampoc,
segur que
dues
tampoc.
Pròrrogues.
Sempre que sigui el PAF 3.
Dèiem, Dani, potser el rival en l'estrena primera nacional de l'handbol Sant Cugat no era tampoc el més fàcil per sumar la victòria.
Ni molt menys, i sobretot la seva pista, una pista on ja és conegut que l'afició apreta de valent perquè tot surti com Déu mana pels seus jugadors.
Més esport que ens deixa el cap de setmana.
En futbol, el Sanco segueix amonat a l'empat, malgrat que el gol d'Ivan Romero a les acaballes del partit va permetre que com a mínim no perdessin el camp del Vegas. El Sanco torna empatant aquest grup 3 de segona catalana, sumant 2 punts de 9 possibles, i l'entrenador vermell i negre, Camilo Esperanza, que es mostrava esperançat amb la millora del seu equip al segon temps, tot i així el resultat negatiu.
A pesar de que el resultado es malo, el equipo, los jugadores se van reforzados anímicamente, se van de alguna forma con una especie de subida de moral por haber visto que trabajar, que seguir intentándolo, que seguir jugando lo que nosotros queremos jugar, al fin y al cabo tiene frutos.
Això pel que fa al Sanku, esperançats ells, però que amb la pretemporada bona que es va fer els resultats han d'arribar.
I amb l'equip que tenen. Recordem que el Sanku ha fitxat molt i molt bé.
Ara, mira, no et feia un estudi tan detallat de la plantilla del Sant Cugat. Anem als tres equips de la ciutat. Júnior,
el mateix grup 3 de segona catalana, i que també estava en un moment complicat, doncs per fi ha aconseguit revertir aquesta situació. Dos gols d'Aurrafio van donar la primera victòria de la temporada al conjunt de Paco Carballo. Va ser al camp del Sant Andreu de la Barca. A hores d'ara, 3 punts de 9 possibles per als blau i negres, i el seu capità, Arnau Rion, que assegurava l'alegria que tenen per aquesta primera victòria de la temporada.
Necessitava una victòria ja per començar a mirar endavant i treure'ns ja el neguit aquest de guanyar. Sí, sempre havíem anat per deixar marcar tots els partits i necessitàvem, bueno, estar per davant i guanyar ja com sigués.
Doncs una bona notícia, en aquest mateix grup, recordem, del Sanko s'hi troba el Júnior.
Sí, senyor. Parlem de futbol sala, ens anem al maldit germà petit del futbol, on l'Olímpic Floresta ens va donar segurament una de les millors notícies del cap de setmana. Va passar per sobre del Sala 5 Martorell, 1-6, li van dosar a l'equip Floresta als martorellencs, i això que la pista és una de les pistes històriques del futbol sala català.
Ahir Àlex Fàbregas ens recordava l'Esport en Marxa que la temporada passada fins a 7 jornades van haver de passar,
sí,
per trobar la primera victòria. Doncs aquest cop dues, si no... Ara ho dic malament, Dani, és
a
la segona jornada.
A la segona, i déu-n'hi-do de quina manera.
I en una pista on aquest resultat sorprèn.
I una pista on van dominar des del primer minut amb el primer gol, i abans del descans ja guanyaven per 0-2, i després a la represa els blaugranes van incrementar l'avantatge i, tot i rebre un gol, no van patir en cap moment. Així que l'Olímpic suma els tres primers punts, un Olímpic que ja encara amb bones perspectives la temporada del grup 3 de segona B. Qui va debutar a una categoria menys, a tercera divisió, va ser el futbol sala de Sant Cugat, i ho va fer amb empat a 4 a la pista del Sant Julià de Lòria a Andorra, un viatge llarg, un desplaçament d'aquests que fa una miqueta de mal, però que en qualsevol cas...
S'ha de fer un cop l'any.
Sí, senyor, en qualsevol cas es va...
Ara ja està fet.
Exacte, es va resoldre, van poder rascar un puntet d'aquesta complicada pista andorrana, Jaime Martínez en el seu retorn al futbol sala Sant Cugat, que debuta amb un empat.
Acabem avui amb bàsquet, ja s'ha jugat el primer partit del debut baixa de la plantilla masculina de la UESC i del Cubàsquet.
I ho hem deixat pel final, i no per això menys important, ni molt menys.
No, perquè també es va decidir com a mínim un partit al final.
I després de dues pròrrogues.
Per això, el final del final de dues pròrrogues.
Exacte, un partidàs, el que vam poder viure ahir al PAF 3 de la Rambla del Celler, debut d'aquesta ambiciosa Unió Esportiva Sant Cugat Masculina al grup 1 de Copa Catalunya, que jugava contra un equip absolutament fet, com el Platges de Mataró, la UESC encara en construcció, moltíssima qualitat, però encara en construcció, però compta amb aquests nous fitxatges, amb Roger Guàrdia i Alberto Reyes, dos de les cinc incorporacions, que van ser determinants amb 20 i 25 punts respectivament. De fet, va ser Guàrdia qui va decidir el maig amb una cistella faltat d'un segon pel final del partit després d'aquestes dues pròrrogues. Molt ràpidament escoltem el tècnic de la UESC, Marc Guillem, destacant la tasca del col·lectiu.
Nosaltres encara estem amb passos de construcció, i per tant estem intentant fer les coses amb pas ferm i poc a poc, però intentar fer-les bé. I per tant sabem que potser arribava molt d'hora aquest partit per nosaltres, però el més important ha sigut que hem sigut capaços de sumar molts jugadors i al final poder treure el partit encara que fos amb dos pròrrogues.
Això per la banda de la UES, que Marc Guillem valorant aquesta primera victòria de forma positiva.
I el cap de setmana que ve debuten a domicili a la pista del Club Bàsquet Granollers.
Doncs amb això ens quedem, amb l'últim apunt
del Cubàsquet. No ens oblidem tampoc del
Cubàsquet. Sense tanta sort, no, en el debut.
Però el rival és que era molt complicat, era el Bàsquet Neus, recent descendit de primera a segona catalana, i recordem el Cubàsquet recent ascendit de tercera catalana. Segon, els Blaucel van pagar la poca experiència a la categoria, van acabar entregant el partit per 70-87, un partit que es va disputar ahir a la tarda al Pavo de la Rambla del Celler.
Doncs grans gràcies, Dani, com sempre, per aquest aprofundiment en el que és el cap de setmana esportiu, i a més avui amb la notícia amb la que hem obert,
sí,
que la Bòquia serà present a la ciutat l'abril del 2015 amb una competició.
La primera Copa d'Europa de Bòquia.
Copa, sí, d'Europa de Bòquia, recordem, per esportistes amb paràlisi cerebral, que serà classificatòria per Rio de Janeiro 2016.
Pels Paralímpics, sí, senyor.
Gràcies, Dani, i bona setmana.
Merci.